L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 27 d'abril, destacarem... El Consell de Seguretat Nuclear i els municipis amb equipaments d'aquest tipus es volen explicar millor. Esquerra Republicana de Catalunya reclama un estudi de risc sísmic i d'inundacions per a les centrals nuclears. Arrenca la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. Acaben la segona fase de les obres de la xarxa de rec del marge dret. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, Carmen Martínez Ten, i el president de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Rafael González Mediavilla, van signar ahir dimarts un conveni de col·laboració per millorar la comunicació i la informació. Concretament, es tracta de fomentar les activitats dirigides als diferents sectors de les zones nuclears per permetre una millora en aquests àmbits. L'acord preveu reforçar els instruments de comunicació dirigits als ciutadans de les àrees nuclears de l'Estat. Es treballarà per impulsar, entre d'altres, l'activitat dels comitès d'informació i el coneixement del Consell de Seguretat Nuclear entre els habitants dels municipis de proximitat a les àrees nuclears. Aquests comitès estan presidits pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i hi participen els alcaldes dels municipis afectats, representants del món sanitari i educatiu i membres del sector de l'empresa i associacions civils. D'altra banda, el diputat i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Joan Ridao, va posar sobre la taula la necessitat de revisar la seguretat de totes les centrals nuclears de l'Estat, elaborant estudis de risc sísmic i d'inundacions per evitar possibles casos d'accidents després del desastre atòmic de Fukushima al Japó. Joan Ridao.
Nosaltres volem que es facin les proves d'estrès, per tant, que revisin els procediments, també les instal·lacions i, sobretot, els radis de seguretat. Entenem que el perímetre de seguretat ha d'anar més enllà dels 10 quilòmetres, ha d'arribar als 30 quilòmetres i, per tant, a tots els municipis pràcticament de la comarca de la Ribera. I en aquest sentit ens agradaria que la Generalitat, que té una competència executiva, per tant un paper purament testimonial o de comparsa en tot això, assumís un paper molt més actiu, molt més destacat, i en aquest sentit, si el govern de l'Estat no col·labora amb el govern de la Generalitat, seria el govern de la Generalitat el que hauria de fer directament un estudi propi, un estudi sobre els riscos sísmics de la zona, sobre la possibilitat d'eventuals inundacions i també sobre els problemes de manca de subministre elèctric, que és el que pot generar o crear una incidència a les centrals d'Ascó i Vandellòs, com la que es va produir a Fukushima al Japó.
El dirigent republicà, a més, va tornar a rebutjar la instal·lació d'un cementiri nuclear a Ascó, tot reclamant al govern que renovi la seva oposició al projecte.
I el que demanem són tres coses. Primer, que tots els partits que concorren a aquestes eleccions municipals siguin coherents i corresponsables de la posició que han pres fins ara. És a dir, que manifestin en els seus programes electorals, en la seva oferta amb la que concorren a cadascun dels municipis de les comarques de les Terres de l'Ebre, aquest compromís que van adquirir en el passat. Dos, que el govern de Catalunya renovi el seu compromís en contra, tenint en compte la posició que Convergència i Unió en alguns moments, com l'alcalde d'Ascó i d'altres, han tingut al territori, una posició en alguns casos favorable, en altres casos molt més ambigua. Demanem al govern de Catalunya també que renovi aquesta posició inequívocament contrària a l'emplaçament de l'ATC. I, finalment, que el govern espanyol s'aclareixi.
La mesura forma part d'una proposició no de llei que els republicans van presentar al Congrés per substituir gradualment l'energia nuclear i fixar un calendari de tancament de les centrals. En una escala més institucional, els republicans van reclamar al govern que renovi el seu compromís d'oposició al projecte i al govern espanyol que esclareixi la seva posició al respecte, tot recordant-li el rebuig institucional que tant a les Terres de l'Ebre com a Catalunya ha despertat l'instal·lació. Per la seva banda, el vicepresident primer del govern espanyol i ministre d'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va assegurar ahir que si alguna central nuclear espanyola no supera les proves de resistència, serà immediatament tancada. El govern espanyol va encarregar al Consell de Seguretat Nuclear l'elaboració d'aquestes proves de resistència que s'han de realitzar abans d'aquest estiu. Les proves de resistència, destinades a avaluar els aspectes de seguretat de les plantes nuclears, han d'abastar les característiques sísmiques de les àrees on es troben, les possibilitats d'inundació, el disseny tècnic i les característiques dels sistemes de refredament, entre d'altres.
Serveis informatius de Mute.
La campanya de producció d'arròs ja ha arrencat al Delta de l'Ebre. Bona part dels camps estan inundats, un procés que va iniciar-se la setmana passada i que es pot allargar durant setmanes, però que enguany la pluja dels darrers dies ha accelerat. Segons va explicar Dani Forcadell, el responsable del sector de l'arròs del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, al diari El Punt, la terra ja està humida a la major part del delta, a excepció de la zona més propera al mar. Els productors ultimen aquests dies els treballs de preparació de la terra i la setmana que ve començaran a sembrar el cereal amb la previsió de que el 20 de maig tots els camps estiguin sembrats. Arribarà llavors el moment d'avaluar si el pla d'acció contra la plaga del cargol poma ha estat eficaç o no. En els camps inundats i la pujada de les temperatures es podrà valorar si l'assecament de l'hemidelta esquerre va servir per aniquilar la plaga, va dir Forcadell. El Departament d'Agricultura va decidir assecar tota la part esquerra del Delta de l'Ebre just després de la sega de l'arròs per combatre el cargol poma. Amb tot, hi ha arrossaires que no van respectar l'acord i van mantenir els seus camps inundats fins a finals de desembre. Segons els tècnics del Departament d'Agricultura, l'assecament dels arrossars ha permès eliminar més d'un 60% dels exemplars del mol·lusc invasor, però la realitat és que encara en queden. En aquest sentit, la brigada de voluntaris de l'entitat ecologista SEO BirdLife va treure 3.000 adults de caragols poma de les séquies durant les vacances de Setmana Santa. Ara és el moment més important per actuar i s'han d'evitar les postes, va assenyalar el delegat de SEO BirdLife al Delta de l'Ebre, Ignasi Ripoll. També s'ha actuat aplicant calç viva al fons de les séquies, on el mol·lusc invasor sobreviu enterrat durant els mesos d'hivern. Tant Agricultura com l'entitat ecologista descarten que l'ús de calç tingui un impacte negatiu sobre el medi o el conreu de l'arròs. L'aplicació de calç viva es fa en unes séquies molt concretes que tenen poca fondària i amb un impacte molt local, va manifestar Ripoll, que assegurava que si es detecten espècies protegides es poden treure abans de dur a terme el tractament. L'aplicació de calç sobre el llit sec de les séquies permet incrementar la temperatura del terreny i el nivell de pH. Des del marge dret del Delta de l'Ebre, els arrossaires fan un seguiment exhaustiu de les mesures que s'emprenen per frenar la plaga. Si la població del cargol poma no es pot controlar, acabarà escampant-se per tot el delta, va dir el president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas. A l'hemidelta esquerre, un 50% dels arrossars estan en risc de ser infectats per la plaga, segons els tècnics de Sanitat Vegetal. I per evitar que els caragols penetren als camps, s'han començat a instal·lar barreres físiques a les boqueres de rec de la zona de l'ermita de l'Aldea, el principal focus de la plaga. L'objectiu és evitar que les boqueres de rec queden al mateix nivell que l'arrossar. El sector arrossaire preveu que el preu de l'arròs es mantindrà estable aquesta campanya i podria estar a l'entorn dels 27 cèntims d'euro per quilo, lluny, però, dels 38 cèntims d'euro a què es cotitzava fa 3 anys. El president de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, Manel Macià, va explicar que s'ha finalitzat la segona fase de les obres de modernització del rec, una actuació que consisteix en l'entuament de les séquies amb canonades de polietilè. Ara els queda pendent una tercera fase que es desenvoluparà en els pròxims 2 anys, en va dir Macià. Les obres no podran continuar fins al pròxim mes d'octubre, una vegada finalitza la campanya de l'arròs, ja que s'han d'executar quan no circula l'aigua per les séquies. Pel que fa al pressupost del projecte de modernització de la xarxa de regadiu del marge dret del Delta de l'Ebre, és d'uns 16 milions d'euros, 5 dels quals es van invertir en una primera fase. L'objectiu d'aquesta actuació és estalviar un 40% de l'aigua del riu. L'obra és finançada en un 50% per la Societat Estatal Seiassa del Noreste, un 28% per la Comunitat de Regants i el 22% restant la porta la Generalitat.
Serveis informatius de Mute.
Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la qual pertany el riu Sénia i el pantà d'Ullacona, aquest es trobava ahir al 48,79% de la seva capacitat, amb una entrada durant la darrera setmana de 0,82 hectòmetres cúbics d'aigua. Aquesta xifra és força superior al global de reserves que tenia el pantà fa només dos mesos, quan es trobava amb 0,14 hectòmetres cúbics, fet que suposava només el 2% de la seva capacitat. Els dos temporals del mes de març, amb pluges molt intenses a la serralada dels ports, van representar unes entrades extraordinàries d'aigua a l'embassament, les quals han vist completades amb les precipitacions que també van caure a la zona aquesta Setmana Santa. Així, els 5,37 hectòmetres cúbics embassats actualment garanteixen la campanya de rec fins al mes d'octubre. Es tracta d'una situació que era pràcticament impensable per la comunitat de regants d'Ullacona a principis d'any, quan l'escassetat d'aigua, després d'una tardor molt seca, feia augurar restriccions als usuaris durant l'estiu i un augment del preu de l'aigua per la necessitat d'utilitzar pous d'emergència.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
El ple ordinari de l'Ajuntament d'Amposta va servir ahir per donar compte de la liquidació de l'exercici pressupostari de l'any 2010. Les finances locals es troben, segons va afirmar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, en una situació molt satisfactòria, donat que s'ha registrat un romanent de 1.082.548 euros. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, efectivament, Tomàs, Ajuntament d'Amposta ha tancat el pressupost del 2010 en més d'un milió d'euros, un superàvit que es destinarà a complementar algunes partides de l'exercici actual, en concret les destinades a subvencions extraordinàries per a ONGs, entre elles doncs, subvenció per a que Creu Roja pugui comprar una nova ambulància medicalitzada, també a entitats esportives, o també s'utilitzarà per finalitzar algunes obres com ara el nou edifici de l'Escola d'Art i Disseny, l'acabament dels exteriors del Centre d'Arts Visuals o l'obra complementària del carrer Verge del Pilar consistent en la renovació de tota la xarxa d'aigua que ja està duent a terme l'empresa Contrehisa. Per part dels grups de l'oposició no s'ha entrat en valorar les xifres que s'han presentat al ple, tot que i sí que és cert que s'han abstès a l'hora d'aprovar el destinament que se'ls dona en aquests diners del superàvit. Solament Antoni Espanya va apuntar que no comparteix la valoració positiva que fa l'equip de govern de l'estat de finances locals i que no ha detallat, però, quins punts són els que està en desacord, assegurant que és una vegada més una representació teatral econòmica la que fa l'Ajuntament d'Amposta. Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, ha manifestat que aquest és un exercici que ja està acostumat a fer l'Ajuntament d'Amposta per tal de doncs, redactar uns pressupostos que puguin acabar cada any en superàvit. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta es mostrava satisfet d'aquest superàvit aconseguit.
El que hem de dir és que estem molt satisfets de poder tornar a presentar un tancament d'exercici 2010 en un superàvit, que, com dic, de més d'un milió d'euros, que això ens permetrà suplementar, per una banda, tota una sèrie de partides que eren del tot necessàries, com, per exemple, acabament o dotació de noves fases, com és l'acabament ja definitiu de l'Escola d'Art i Disseny, o obra complementària al carrer Verge del Pilar, o a l'organització de centres d'arts visuals, o també ens servirà per a donar una subvenció directa a alguna entitat com és Creu Roja per poder fer la compra d'un nou vehicle, d'una ambulància medicalitzada que feia falta a la ciutat per les seves activitats de Creu Roja. També servirà per a suplementar partides de subvencions d'entitats esportives o també per a poder suplementar altres activitats d'entitats d'aquí de la nostra ciutat. Per tant, estem satisfets de que, tot i aquest escenari de contenció i retallades econòmiques, hem tancat l'any passat en superàvit i el que ens ha permet, com he dit, poder suplementar noves partides i generar nous crèdits extraordinaris.
D'altra banda, també va passar pel ple d'aquest mes d'abril la declaració de plurianualitat del nou pavelló cobert d'Amposta, que s'ha de construir entre els exercicis 2011 i 2012. El nou pavelló cobert, que ha de complementar els equipaments esportius ja existents a la ciutat, té un import de prop de 2 milions d'euros, dels quals al 2011 se n'executaran 1,6 milions d'euros que financen la Secretaria General de l'Esport i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, així com el Consejo Superior de Deportes i l'Ajuntament d'Amposta. El nou pavelló cobert tindrà una capacitat per aproximadament 850 persones i ha d'acollir les competicions esportives que a hores d'ara només es poden realitzar al pavelló cobert que ja actualment.
Serveis informatius de Mute.
Més de 2.500 visitants van passar durant aquesta passada Setmana Santa pel món Arena Park, el primer museu permanent d'escultures de sorra gegants. Aquest museu es troba a les instal·lacions de Planet Delta, centre d'oci de Deltebre, que ofereix al visitant una manera d'apropar-se al Delta d'abans. El museu acull escultures dels artistes internacionals Hanneken Subli, de Bèlgica, Martin Riherse, d'Holanda, Slava Vorecki, de Polònia, i Radovan Zivni, de Txèquia.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els bous arriben demà a les festes del Mas dels Barberans. El Mas dels Barberans és un dels pocs municipis de l'Ebre que contracta una plaça portàtil per a poder fer els bous. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
Com és habitual, a la majoria de localitats, també al Montsià, el Mas de Barberans ofereix 4 dies de bous com a plat fort de les festes majors que està celebrant aquesta setmana. Per dur a terme aquesta popular activitat i com a conseqüència de la dificultat que suposava poder disposar de suficients carros i carretes per poder tancar una plaça de bous, com es feia antigament, des de fa alguns anys l'Ajuntament del Mas és possiblement un dels únics que es veu obligat a contractar una plaça portàtil per a poder dur a terme aquesta activitat taurina. Ho explica la regidora de festes del Mas de Barberans, Celi Lleixà.
Com ja saps, som un poble minut, sí que abans tothom vivia molt de la pageria, i ara també, però muntar una plaça va arribar a un punt que va ser molt complicat, una plaça amb carros i carretes, doncs perquè la gent necessita les carretes, la gent no viu com abans, que es paralitzava la setmana de festes, se paralitzava tothom, la gent segueix treballant i compagina les coses, no? Llavors, d'esta manera, el que vol anar als bous, va als bous i no té problema. De l'altra manera, mos costava tancar la plaça i ara pujava una carreta, baixa perquè ara ja som molta gent i bueno, així és una mica pues que la gent del poble pugui disfrutar i la gent que vingui de fora també.
Doncs per a qui pugui interessar, recordar que els bous al Mas de Barberans començaran demà dijous. Demà serà la primera tarda de baquetes a partir de les 6. Recordar també que hi haurà 2 bous envolats, també hi haurà una tarda de retalladors i un concurs de ramaderies, tal com explicava la regidora.
Bueno, els bous, estos últims anys, aprofitàvem i normalment fem 4 dies de bous, fem dimecres, dijous, divendres i dissabte, però enguany una mica, perquè el dia 1 de maig cau en diumenge i aprofita una mica més el cap de setmana, canviem i fem dijous, divendres, dissabte i diumenge. En 2 bous envolats, que seran dijous i divendres, i després espectacles de retalladors i espectacle de ganaderies, que aprofitaríem el dissabte i el diumenge, que són els dies pues, que la gent té més disponibilitat.
Les festes del Mas de Barberans van començar el passat dissabte, dia de Sant Jordi, i es perllongaran fins al diumenge 1 de maig.
Des d'Alcanar parlem avui de diferents activitats d'agenda de caràcter cultural previstes per estos dies al municipi canareu. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar repassem avui activitats d'agenda i ho fem perquè, com que enguany Sant Jordi caia en plena Setmana Santa, algunes de les activitats que habitualment al nostre municipi s'organitzen al voltant d'aquesta festa cultural s'han traslladat a aquesta següent setmana. És el cas de l'IES Sol de Riu, on justament avui dimecres, al llarg de tota la jornada, s'han programat tot un seguit d'activitats per celebrar la festa dels llibres. Activitats com la celebració del segon certamen de recitació poètica Helena Monroig Ferreres a les aules respectives i a iniciativa dels professors de llengua de l'Institut. Cal dir també que hi haurà una exposició de poemes i eslògans i la convocatòria del 12è Premi de Poesia en Acció per celebrar amb valors solidaris el Dia de Sant Jordi. També durant la jornada hi haurà una exposició al vestíbul de cartells de Sant Jordi, de punts de llibre al bar de l'Institut i també una paradeta de llibres per vendre en solidaritat amb Nicaragua, que estarà instal·lada des de les 9 del matí fins les 2 del migdia. Però aquesta no és l'única proposta relacionada amb la festivitat de Sant Jordi, ja que també el nostre Ajuntament ha programat per divendres 29 d'abril l'acte d'entrega dels premis del concurs literari, un acte que a més inclourà també la presentació de la pàgina web surdecasa.cat. Serà a partir de les 6:30 de la tarda a la plaça del Verger de la Mestra Gual, a la vora mateix de la Biblioteca Trinitari Fabregat, en un acte que comptarà també amb l'actuació musical dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i de la banda juvenil d'aquesta mateixa escola. Dir també que el dia següent, dissabte 30 d'abril, hi haurà una actuació infantil a càrrec de la companyia La Varita Màgica a la mateixa plaça del Verger de la Mestra Gual a les 11:30 del matí i ja a la tarda hi haurà un concert de Sant Jordi a càrrec de l'agrupació musical Canareva en aquest mateix emplaçament i a partir de les 6 de la tarda. Parlant encara de qüestions musicals, hem de fer referència en aquest primer cicle Primavera és temps de música que organitza l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i que per dissabte a les 8 de la tarda a les dependències de l'escola ha programat una conferència titulada Aesthetic Listening, una estètica de la percepció musical, una xerrada que pronunciarà Sebastià García Espardusser. Per últim, destaquem també, parlant de qüestions d'agenda i d'activitat cultural, que dissabte es farà una nova projecció de l'audiovisual Alcanar, un so de 2.600 anys, un projecte que conjuntament impulsen el Museu Comarcal del Montsià i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona per a la gravació dels paisatges sonors. Serà a les 7 de la tarda a la Casa O'Connor i amb entrada gratuïta. Acabarem destacant un parell de cites per diumenge, primer dia del mes de maig. D'una banda, dir que l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar organitzarà la tradicional trobada de puntaires, que enguany arriba a l'onzena edició i que es farà a partir de les 4 de la tarda al Centre Cívic. Per últim, acabem parlant de teatre i en este cas destacant la nova representació que dins del programa de les 21enes jornades de teatre de primavera, diumenge que ve a les 7:30 de la tarda es podrà veure a l'Auditori Municipal. Es tracta de l'obra Veus les línies, una obra de producció pròpia que anirà a càrrec de la companyia Punt i Seguit Teatre de Terrassa.
Serveis informatius de Mute.
Bombolles de vanitat en poesia i Santi Santamaria, crònica d'un assassinat en narrativa, les obres guanyadores del Sant Jordi Planer. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens amplia aquesta notícia.
Després de les valoracions fetes dies enrere pel jurat qualificador, aquesta mateixa setmana el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara feia públics des de l'emissora municipal el nom dels autors i de les obres guanyadores a la 20a edició del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, que convoca aquest ajuntament amb una dotació econòmica de 450 euros per a cada una de les modalitats, poesia, narrativa i assaig. Alfred Blanc explicava que en la modalitat de poesia l'obra guanyadora ha estat Bombolles de vanitat. En l'apartat de narrativa, el primer premi ha estat per a l'obra Santi Santamaria, crònica d'un assassinat. L'escoltem.
Bueno, si vols començarem pels de poesia, que tenim com a guanyador, com a guanyadora, l'obra que es diu Bombolles de vanitat. I l'ha presentat un senyor que es diu Rossend Sellarès i Obradors. Bueno, és de la comarca del Bages, de Navàs, i bueno, el jurat l'han valorat com la millor obra de poesia presentada enguany. En quant a la mateixa modalitat de poesia en caràcter local, el jurat ha valorat com la millor presentada l'obra que es titula Poesia de les nostres terres i l'autora és Àngeles Segarra Alvesa. En quant al premi de narrativa, es concedeix el premi guanyador a l'obra Santi Santamaria, crònica d'un assassinat. És de l'autora, també ebrenca, Anna Ralda Bas, que és una noia de la Sénia i que, si mal no recordo, va ser guanyadora del nostre concurs fa 2 anys. I en quant al caràcter, l'exèrcit de caràcter local de narrativa, se li concedeix a l'obra Foc per amor de Laia Sanz Masclans, que també és la guanyadora de l'any passat.
Blanc també afegia que enguany s'han presentat menys obres al concurs, tot i que la participació va ser de 15 treballs en poesia i 11 en narrativa, d'autors ebrencs especialment, però també d'altres comarques catalanes. El lliurament dels premis es farà aquest mateix dissabte, 30 d'abril, al Centre Cultural, i a continuació tindrà lloc també una petita actuació en format acústic del grup ebrenc Albert i la Banda dels 13, presentant cançons del compact disc que acaben de publicar amb el nom de No hem vingut per a quedar-nos.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
El gol en pròpia porteria de Jesús en el temps afegit, que va representar l'empat a dos del Premià, ha complicat la permanència del club de futbol Amposta en aquesta recta final del campionat. En canvi, el conjunt ampostí té moltes possibilitats de sumar els 3 punts si prospera, com pareix factible, la seva impugnació del partit per l'alineació indeguda d'un jugador rival. Segons consta en l'acte arbitral, al minut 89, el jugador Pol Rueda va veure la targeta vermella que li va costar l'expulsió, deixant el conjunt del Maresme en inferioritat numèrica. Curiosament, el jugador que consta com expulsat en l'acte ni tan sols es va desplaçar a la capital del Montsià al treballar en un bufet d'abogats i no obtenir el permís de l'empresa per a participar en aquest partit. Al parèixer, el jugador expulsat va ser Víctor Morillo, que no tenia la fitxa ni tan sols portava damunt la documentació en aquest desplaçament. La junta directiva de l'Amposta va decidir presentar la corresponent reclamació al comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol, que deurà decidir al respecte, encara que tot pareix indicar que la resolució podria otorgar la victòria al bloc ampostí, que amb 2 punts més tindria molt a prop la permanència. L'Amposta, en aquestes 3 darreres jornades, tindrà 2 desplaçaments consecutius a Vilafranca i a la Pobla de Mafumet i rebrà a l'actual líder, el Llagostera, en el darrer partit de la temporada.
Serveis informatius de Mute.
El circuit Running Series s'enceta a Deltebre amb la cursa del pont. Amando Cebolla, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Després de molts anys torna a Deltebre les carreres de peu i arriben amb el nom de Running Series. 8 proves per asfalt totalment diferents al circuit de muntanya i que a Deltebre es farà el diumenge 8 de maig amb el nom de la cursa del pont. El Running Series començarà a Deltebre i acabarà a Tortosa a l'octubre, passant per Jesús al juny, Caro, la mitja del Llop al juliol, la Cala a l'Ametlla de Mar a l'agost, la Galera cursa urbana al setembre i la esmentada a la capital del Baix Ebre a l'octubre. D'aquesta carrera ens parla en Rafael Flores, director de la cursa del pont a Deltebre.
Bueno, el Running Series naix d'una miqueta d'una enveja sana de les 3 o 4 carreres que es muntaven per aquí a la zona de 10 quilòmetres d'asfalt. Carreres totalment populars, és a dir, una distància que aquella gent que surt 2-3 dies a la setmana a poder córrer d'una manera més lúdica, més divertida, pues, tingués un al·licient els caps de setmana de poder participar a unes competicions, no? Una vegada reunits pues, en aquesta gent que muntaven les curses, en la idea de promocionar-ne unes quantes més i de donar una mica de forma i cara i ulls a muntar un petit, per dir-ho, com un circuit de curses d'asfalt, pues, se va crear el Running Series, no? Deltebre ha sigut un dels impulsors més importants. Ha estat enguany, perquè ho entenguéssim una miqueta, la seu principal de la creació de Running Series. Això anirà canviant de seu cada any. I la veritat és que bueno, la rebuda que ha tingut ha sigut bastant important. Deltebre vam obrir les inscripcions i a la setmana següent ja teníem 85 inscrits. I esperem que, bueno, que la cosa vagi funcionant carrera a carrera, promocionant-se unes a les altres i bueno, intentant augmentar el número de curses sempre i quan estiguen dins d'una cosa lògica, no? No tindre 26 carreres per fer carreres, sinó que tindre potser pues, 10 carreres que repartides en tot l'any pues, és una carrera al mes i això és una miqueta bastant factible.
10 quilòmetres per disfrutar fent esport i per als demés per gaudir, per veure aquesta carrera. I potser recordar aquelles carreres que feien al nostre poble i on hi ha una carretera anomenada la carretera del Corre. Així és que el 8 de maig naix a Deltebre el Running Series la carrera del pont.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau. i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.